fa setmanes que l'anunciem des del primer programa d'aquesta segona temporada del Viatge B. Ja us vàrem dir que el recuperàvem com a col·laborador. S'ha fet esperar, però ja el podem saludar, professor Álvaro Sanz, el nostre mestre de fotografia al programa i creador de la comunitat Expedición Polar. Ben tornat.
Hola, bon dia.
Com estàs, Álvaro?
Molt bé.
Quant de temps sense sentir-te? Com va tot?
Doncs molt bé, la veritat és que amb molta calma i molta tranquil·litat aquí a Pontós, a l'Alt Empordà, i prenent-me les coses amb calma, que no puc fer una altra cosa ara.
Esteu confinats, però s'ha de dir que molt ben confinats enmig de la natura a l'Empordà, eh? Així sí, així el confinament és diferent.
T'he de dir que sí, que nosaltres hem viscut d'una altra forma, sí que hem estat igualment com tothom tancats a casa i seguint les normes, però és veritat que si tens una mica de jardinet i de més es viu diferent, i en un poble es viu molt, molt diferent. Aquí no hi ha botigues al poble, no hi ha turisme, llavors érem els que érem i la sensació no era de tan estrès que jo veia, no, a les xarxes socials, la gent a les grans ciutats.
Ha sigut realment molt, molt dramàtic i ho estàs sent també. Tu que ets una ànima viatgera, que estàs acostumat a fer grans viatges, a més, com estàs portant això de no poder recórrer món?
Doncs he passat per diferents fases. Suposo que cadascú en el seu món, diguéssim, ha passat també per diferents fases. Per mi realment va ser estrany primer haver de parar i cancel·lar tots els viatges i demés. I de repent també va començar a ser estrany no estar fent maletes mai, tenir l'armari sempre ordenat, veure que hi havia cert ordre, perquè al final jo faig la maleta 4 o 5 vegades al mes, agafo com 50 avions a l'any, trens i viatjo molt, sempre estic marxant i entrant, sempre.
Déu-n'hi-do.
I de repent el fet de tenir les coses en ordre, de poder el meu despatx, el meu equip fotogràfic, que sempre està entrant i sortint, i mai ho tens en ordre, doncs de repent també li he trobat la gràcia a aquest equilibri, no? Obligat, però m'està agradant també.
Potser t'ha anat bé fins i tot, eh?
Jo crec que sí, jo crec que ho necessitava. I a casa també és veritat que al final els nens estan acostumats a que entri i surti, però clar, tenir el papa 4 mesos a casa seguits, jo crec que això per ells és un regal.
Jo crec que les tres criatures estan encantades de la vida de tenir el pare a casa.
Sí, 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 la veritat és que sí.
Abans del confinament, on vas estar? On et va enganxar? Quins projectes tenies entre mans?
Mira, jo al gener vaig estar a l'Himàlaia en una expedició amb l'alpinista Malek Chikon i vaig anar amb ell i amb un grup d'una associació que es diu AMIAP, que són d'Albacete, amb tres nois amb discapacitat intel·lectual i que volien arribar al camp base de l'Everest. Vaig anar a un documental amb ells, un projecte increïble, dels més bonics que he fet mai. I vam estar allà 3 setmanes, vam estar rodant aquest documental, vivint aquesta aventura. I ara estem muntant el documental, que també m'ha anat bé tot aquest parón per treballar el documental amb la calma que un documental necessita.
Clar.
I el que era el moment de confinament em va pillar a Califòrnia. Nosaltres estàvem tornant d'una expedició fotogràfica des que faig amb Expedición Polar, amb els meus viatges fotogràfics, i ens va pillar allà. De fet, estàvem avançant amb el viatge i anàvem veient les notícies i fèiem mig broma i ho dèiem, no podem tornar a casa. I alguns alumnes meus que es van quedar 4 o 5 dies més, a l'acabar el viatge, que va ser el 9 de març, vam acabar aquest viatge, alguns tenien avions el 14, 15, 16,
Uf.
Alguns van perdre avions i van tenir problemes realment per tornar a casa.
Déu-n'hi-do.
Allà ens va pillar nosaltres, sí. Uh-huh.
Escolta'm, el documental que comentaves, Himàlaia, quan està previst que vegi la llum?
Doncs mira, al principi volíem haver-lo fet pel maig-juny. Ara ens hem plantejat setembre-octubre, el documental es diu La cumbre és el camino, i la cosa és que el volem estrenar a Albacete, que són ja aquesta associació on formen part més de 1.200 persones, i necessitem com el calor humà, no volem fer una estrena online, ni que ho passin per la tele, saps? Llavors no volem fer-ho fins que no puguem fer una estrena en un auditori amb 1.000 persones i poder-nos tocar, abraçar o com a mínim mirar els ulls, i agrair una mica tot el que s'ha fet, no? Amb els monitors que han vingut amb nosaltres a l'Himàlaia, amb tota la gent que s'ha volcat. No, jo, és un projecte que no vull fer una estrena, diguéssim, online. I estem una mica pendents de com avança tot, però, bueno, ens agradaria molt a la tardor, però veient com està el tema dels cinemes, teatres i...
Doncs sí.
I això ho veig complicat.
I mentre no arribi aquesta normalitat i no es pugui estrenar, si algú té curiositat per tenir un avançament, el podem veure alguna cosa a les xarxes?
A les xarxes hi ha el tràiler que vaig muntar estant allà mateix a Nepal, quan jo vaig tornar a Katmandú, hi havia molts els informatius de quatre nacionals i de més, estan molt interessats en el tema. Llavors vaig estar 3 dies tancats a l'hotel muntant un tràiler perquè volia que el primer material que es veiés ja a la llum, diguéssim, tingués aquesta qualitat, no? Llavors, el que ja ha muntat és aquest tràiler. Si algú posa tràiler, La cumbre és el camino, jo crec que el trobarà, està a Vimeo, a la plataforma Vimeo, i és un petit tràiler de 2 minuts que t'explica una mica, doncs, ja hi pots veure imatges, hi pots veure una mica els nois amb els que vam anar, i es veu l'esperit d'aquest projecte.
Perfecte. Doncs ara que ja sabem doncs, com esteu a casa, en què has ocupat el temps aquests mesos, com et va agafar tota aquesta debacle, volia comentar amb els oients que la temporada passada tu ens feies una secció de fotografia de viatges. Aquest estiu, que, com que no anirem massa lluny, com creus tu que podem avançar en tot el que vàrem aprendre? Per no perdre tot allò que ens vas explicar, no? De quina manera posem en pràctica doncs, tot allò que ens vas ensenyar?
Jo crec que realment la única diferència que hi ha amb viatjar, diguéssim, a prop de casa o fer un viatge fotogràfic és realment el material que portem. Per mi és l'únic que canvia. Tot l'esperit que tenim com a fotògrafs, aficionats a la fotografia o professionals de la fotografia, no hauria de variar si anem a Port de la Selva o anem a Califòrnia, no? A Big Sur. Realment, l'esperit no hauria de canviar. Està clar que la imatge final canviarà, però jo crec que tot el que us vaig explicar, i de teoria de la llum, de referents, tot allò, ho podem portar a terme igualment si vivim al Pirineu, si vivim a Igualada, si vivim al Delta de l'Ebre o vivim on vivim.
Que sàpiguen els oients que si van al portal de RAC1 i busquen els nostres podcasts a la secció fotografia de viatges, poden agafar tot el curs des del primer dia. O sigui que em sembla que són com 6 o 7 podcasts que si els agafen un per un durant 10 minuts, i escolta'm, aquests dies que estarem per casa, potser algú no sap què fer, en què ocupa el seu temps, per què no doncs, fer aquest curs en radiofònic de fotografia?
És una de les coses que t'anava a dir, Esther, que jo crec que també és un bon moment per aprendre fotografia, per millorar coses de la fotografia, per fer algun curs online, pues, com deies tu ara mateix, escoltar el podcast de tot el que es va fer l'any passat i millorar en coses i plantejar-se també projectes, reptes i, com et dic, sobretot a prop de casa. Jo crec que és una cosa que també quan no hi havia confinament sempre ho defensàvem amb els meus alumnes. El que més hem de conèixer és el nostre entorn, no? Les llums i les ombres de la nostra pròpia casa, del nostre jardí, del nostre terrat, del bosc que tenim al costat de casa. Tot allò jo crec que ho hem de conèixer perquè bueno, així ho feien, no? els pintors impressionistes i demés, no? Sortien al seu entorn i és el que més coneixien, i a partir d'allà, quan viatges, tot aquest exercici que has fet d'investigar com dona la llum als diferents llocs, als diferents moments del dia, és molt més fàcil de portar-ho a pràctica, no?
El curs ja el vàrem fer la temporada passada i aquesta el que ens hem plantejat és que ens recomanis racons de foto que tinguem aquí a Catalunya per començar, ara que les coses estan com estan i no podem anar gaire lluny. I t'he de dir, Álvaro, que fa un parell de setmanes vam anar fins al teu poble natal, vam anar fins a l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, que quina meravella de lloc, quina sort i que afortunat ets d'haver nascut aquí, eh?
Doncs sí, jo crec que sí, que realment és que vam néixer a l'Hospitalet de l'Infant als 70 a 80 vam tenir molta sort. Sempre hi ha aquesta lectura de la nuclear, no? I molta gent quan li van de llocs diu, però jo no soc la nuclear. I bueno, jo he vist d'una altra forma perquè el meu pare hi treballava, jo vivia a la colònia de treballadors de la nuclear, sí. I per mi no era algú, diguéssim, que no, estava allà i vaig néixer amb allò, no? A mi el que em va influir molt va ser tota la natura, no? I sí que me n'adono que el poble, la calma que hi havia allà, la sensació de gran família, de que tots formaven part d'una comunitat, és algo que porto sempre, no? I aquells ideals i tot allò que vaig viure jo quan jo era petit, als anys 80, és el que busco. Per això, en part, quan vaig arribar aquí a Pontós, que és un poblet de 130, 150, 160 habitants, de sobte veure un altre cop els nens pel carrer amb bici, amb 5 anys, que van sols d'una casa a l'altra i tal, jo és una cosa que creia que s'havia perdut, que jo buscava perquè allà ho teníem a l'Hospitalet, ara ja no es té a l'Hospitalet d'aquella forma, i de sobte és com que ho he retrobat, no? I estic donant-li als meus fills, bueno, aquí a l'Alt Empordà, el que jo vaig viure, diguéssim, a l'Hospitalet d'alguna forma.
Creus que et pot haver marcat el fet d'haver nascut allà per dedicar-te després a la fotografia?
Mira, no crec que l'Hospitalet en si mateix m'hagi fet no ser fotògraf, però sí que la meva mirada i la meva forma de veure la natura sí que ho ha marcat. Jo crec que és molt important que reivindiquem d'allà on som, no? I és cert que és molt més exòtic i molt més bonic un bosc de Finlàndia, segurament, o una aurora boreal, o molt d'aquests fenòmens no meteorològics i aquests boscos, però jo vaig viure rodejat de farigola, de romaní, de pins, de garrofers, d'oliveres, no? Tot com molt humil, i és algo que realment m'encanta, i quan estic, ara mateix estic parlant tu des d'un bosc a l'Empordà, però també rodejat de pins i de més, i realment és casa per mi, no? És el meu espai. I tots aquests colors, els colors de les pedres dels marges que hi havia a Mas Riudoms, que està al costat de l'Hospitalet i de més, són les paletes de colors que jo encara busco. Jo no busco els turquès, no són els colors amb els que em sento identificat, no? Tots els socres i els marrons de les pedres, ja et dic, de les pròpies cases de Mas Riudoms, que és un poblet que m'estimo molt del meu municipi, és la meva paleta de colors, i m'adono que és el que busco sempre, no? I jo crec que sí que m'ha marcat com a fotògraf. On m'ha marcat moltíssim, Esther, és com a... Ja sé que parlem de fotografia, però com a realitzador també. La meva faceta, diguéssim, audiovisual, allà a l'Hospitalet, quan jo tenia 15 anys, jo anava sempre amb la càmera de vídeo, i jo vaig començar a fer abans vídeo que fotos. I vaig tenir la sort que a Ràdio Hospitalet van muntar també la televisió. I llavors el Ricard i l'Estrella i el Broto, tota aquella gent que era més gran que jo, perquè tenia 15 anys, em van agafar, van veure que jo era un nervi i em van fer col·laborador de la tele, i allà vaig créixer. Jo vaig descobrir amb 15 anys la sala de muntatge en analògic, i a mi m'enviaven de reporter amb la bici a cobrir coses,
imagina't,
a fer coses.
Imagina't, amb la bici.
Jo anava amb la bici, amb una càmera supergran, que era més gran que jo, a tot arreu, i allò sí que em va marcar moltíssim. Tot aquell esperit i de coses superhumils. Al final va fer la inauguració d'una exposició de pintures a l'oli de la gent gran del poble. Però tot allò va fer créixer a nivell audiovisual, formant, quant a la imatge...
M'ho crec. Molt. Escolta'm, Álvaro, recorrent l'Hospitalet, vàrem descobrir la cova del Llop Marí, que ens va semblar increïble. Tu has fet moltes fotos allà?
He fet moltes fotos i he estat molt. Ara és veritat que està una mica explotat, s'ha donat com a conèixer i té aquest punt exòtic, veritat, que busquem a altres llocs, si has vist imatges, no? Jo recordo, des de ben petit hem tingut barco a casa, i abans, clar, no hi havia aquesta història, no hi havia tants caiacs, ni paddle surf, ni tot això, no? Llavors, només es podia accedir o navegant, no?, amb barco, o si sabia realment el camí, caminant i demés, però no hi havia quasi ningú. I nosaltres amb el barco a casa hi anàvem molt, navegant, tenim un veler de 8 metres, i llavors una de les excursions quan sortíem a navegar era, vinga, anem fins a la cova. I llavors el meu pare ens deixava anar allà amb una taula de windsurf d'aquestes antigues de 3 metres,
sí.
Ens deixava anar i anàvem remant amb les mans, perquè no hi havia, com ara ja et dic, els paddle surfs amb els rems, i anàvem remant, i amb els meus germans entràvem a la cova, i el meu pare, com anava a vela, ens venia a buscar al cap de mitja hora, no? I estàvem allà, en aquella cova, és un lloc increïble, no? I després, amb el temps, he vist que realment ara estan amb molta gent, de fet, volien fins i tot controlar-ho. I una de les fotos que més amor li tinc de quan soc petit, no la vaig fer jo, la va fer el meu pare, des del barco, és jo anant cap a aquesta cova amb la taula de windsurf aquesta que et dic, i és una foto que quan la veig em recorda a Álvaro. Allò és Álvaro 100%, no? Sempre actiu, estic amb una taula de windsurf allà remant, anant cap a aquesta natura, i em sento molt, molt Álvaro 100% en on va créixer i en el torn en el que vaig créixer.
T'identifiques. Escolta'm, tenim molt poquet temps, però quins altres racons del teu poble, de l'Hospitalet de l'Infant, recomanaries als oients per fer bones instantànies?
Jo crec que per ser honest, l'Hospitalet en si mateix, el poble, per mi, és un poble que m'ha agradat massa. Jo crec que va créixer molt ràpid, 60 anys, 70, i el poble en si mateix, la gent que hi arriba em diu, ostres, això és el teu poble, és el que tant parles? Dic, espera't, això és el poble, ara anem a allunyar-nos una mica del poble, no? Jo crec que la platja del Torn, que és molt coneguda, tota aquesta platja nudista, que és un referent, jo crec, a Europa... Jo des de sempre la he recorregut amb la bici, amb els meus amics, i abans de que hi hagués el càmping, ara hi ha un càmping, però bueno, també et pots endinsar, i hi ha tots uns pinars allà que són increïbles, i a mi tota aquella part a l'hora de la sortida del sol, ja sabeu que jo ja la temporada passada us deia, al matí, veure sortir el sol des de tot el que és la platja del Torn, o des del propi illot de la platja del Torn, hi ha un illot, si la treu per l'hospitalet, potser, no? hi ha aquest hospital medieval del segle XIV, i hi havia una roca al mig del mar que pots accedir, i hi havia una torre des de la qual feien senyals si venien els pirates. Allà és un lloc increïble, té un magnetisme i una màgia increïble per anar a fer fotos. Jo crec que aquest seria un bon lloc. I després perdes pels pobles petits, com ja et dic, Mardudoms, la Zembuquera, la Bacia de Castelló. Són llocs que són màgics per anar a la tarda quan no fa tanta calor, no? Perquè ara el problema que tenim amb l'estiu per fer fotos és que jo crec que tenim molt poc marge, no? Tenim des de les 6, 7, 8, 9, pues que depèn d'on, a les 11 del matí ja fa molta calor, no? I hem d'esperar un altre cop fins a les 6, 7 de la tarda.
I ja per últim, per veure sortir el sol, que és una cosa que ens encanta fer a la majoria a l'estiu, on creus que ens hauríem de situar per estar estratègicament bé?
En el cas d'Hospitalet jo crec que hem de mirar al mar, no? Hi ha llocs que diria cap a la muntanya, cap a l'infinit. Jo crec que en l'Hospitalet hem de buscar el mar. I jo et diria, la Portella de l'Arturo, que és la muntanya en la que jo anava sempre amb els meus amics amb la bici, també de petit, allà és un lloc on tens unes vistes increïbles que si fa bon dia pots veure fins al cap de Salou i pots veure perfectament el delta de l'Ebre. I tens unes vistes de tot, de la platja del Torn a baix, increïble. Jo és un lloc en el que aniria, pujaria allà dalt per veure sortir el sol, segur.
Álvaro, que bé tornar-te a tenir al Viatge Bé. Ves pensant més racons de fotos perquè el mes vinent te'n demanarem més. Et sembla?
I tant.
Doncs gràcies per aquest retrobament. Estem molt contents que estigueu molt bé a casa. A gaudir de l'estiu, de la família i de l'Empordà amb tranquil·litat. Fins d'aquí unes setmanes. Cuideu-vos.
RAC1 us convida a viatjar amb Esther Muñoz i Viatge Bé.